Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Judit Viladomat, cap de comunicació de PAL Robòtics, una empresa de firma catalana que es dedica a la investigació robòtica i dissenya robots humanoides. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us expliquem com Facebook Live s'ha convertit en la millor eina per a retransmetre l'actualitat de la batalla de Mossul i la patent d'unes lents de contacte que perfecciona la visió humana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Una de les fronteres de la tecnologia, de la qual hem parlat ja algunes ocasions així a l'Internauta, són els robots. Als anys 70 hi va haver molta fantasia amb el que representarien els robots. Després va semblar que desapareixien del mapa i ara cada vegada més es van fent molt habituals, va aparegut molta gent que fa moltes coses amb robots amb figures humanoides, que és una classe específica de robots. I entre aquesta gent que fa aquestes coses n'hi ha una empresa catalana que recentment està guardonada amb el Premi Excel·lència, que és PAL Robòtics. Els que us interessa saber-ne més, www.pal-robotics.com. I tenim amb nosaltres la Judit Viladomat, que és la responsable de comunicació de PAL Robòtics. Com estàs, Judit?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Només faltaria. Intentarem, els que ens escolten per televisió, els que ens veuen per televisió, aniran veient imatges d'aquests robots, perquè teniu ja una col·lecció de robots, 5 o 6 ja.
Sí.
Aniran veient imatges d'aquests robots, i els que ens escolten per la ràdio, www.pal-robotics.com, poden anar mirant. Vosaltres fabriqueu robots de classes molt diverses, perquè pel que estan mirant n'hi ha, diguem, des dels que podrien ser per a qualsevol cosa, esdeveniments, assistents gairebé personals, m'imagino, coses així, a robots molt específics per a fer investigació, robots de totes classes. Com sorgeix la idea de fer tot això, d'estar fabricant robots?
Bé, això va començar a partir del 2004, l'empresa va començar l'any 2004, i vam començar fent prototips de robots humanoides, que eren això, prototips d'aconseguir fer una plataforma que pogués caminar, que el 2004 era un projecte que podia semblar una mica surrealista per tal com estava la tecnologia aleshores. I a partir dels èxits que vam tenir amb els dos robots que vam fer a l'inici, vam anar diversificant, aprofitant aquesta experiència que vam anar acumulant per fer altres robots que tinguessin això, com bé comentaves, tasques molt més concretes, o robots que veiem que potser podrien fer una funció que ara mateix les persones doncs, no poden ocupar-se'n. Llavors és així com, sense deixar els robots humanoides, la línia d'humanoides, que està ara mateix més enfocada a la investigació, hem també trobat altres vies en les que els robots poden oferir servei, com pot ser en botigues o en ambients assistits, ambients domèstics, o en la indústria aquesta del futur, la indústria 4.0, on hi haurà robots que seran assistents per als treballadors, per als operaris, i podran ocupar-se de coses com tasques que demanin moviments repetitius, o tasques que potser la visió humana està limitada, la biologia humana està limitada en la visió o en la força, i un robot podria ocupar-se d'aquestes característiques perquè la tecnologia doncs, el fa molt més potent en aquests aspectes, però sempre sent una eina controlada per l'operari. Llavors, la idea va començar amb un projecte que va llançar un grup empresarial dels Emirats Àrabs que volien un braç humanoide que jugués escacs autònomament i fos més potent que el Deep Blue, que aleshores era l'OMAS. I els dos enginyers que es van reunir, dos italians, van trobar-se amb dos enginyers més, en aquest cas catalans, i els quatre es van reunir per fer no només el braç que jugués a escacs, sinó també un humanoide que pogués caminar, acostar-se a la taula i jugar. Clar, això era una cosa bastant sorprenent en l'època, perquè en aquell moment hi havia molts pocs grups d'investigació en el món que estiguessin atrevint-se a fer un projecte tan ambiciós i portaven 5 anys o més intentant fer que un humanoide caminés. Llavors, aquest grup de 4 enginyers havien de fer el projecte en un any, estaven limitats en un any, i hi havia molta gent que deia que no ho aconseguirien perquè la tecnologia estava com estava. Ara avui en dia ens envolta tot arreu, però en aquell moment ni la mecànica ni l'electrònica no estaven en el moment actual. Llavors era molt més difícil i era un repte molt més gran. I a més, tot el projecte, com que era això, com deia, surrealista, segons com, tenien problemes fins i tot potser per llogar unes oficines i havien de fer reunions al principi en un bar o entrevistes de feina en un bar. Mm-hmm. Llavors, però tot i així, sí que van aconseguir, doncs, amb 12 no, però amb 14 mesos, construir el robot humanoide, el primer, que es diu Rima, i aquí va començar, doncs, l'èxit de l'equip. L'equip va anar creixent, van embarcar-se en nous projectes, i a partir d'aquí vam arribar al punt on som ara. Mm.
Els humanoides, suposa que en sou conscients, tenen com un morbo especial, no? És a dir, sí. El mateix robot és una caixa quadrada, fa exactament el mateix i no desperta emocions. Un robot humanoide és inevitable que desperti emocions. És a dir, quan tu veus una cosa que camina, que té cap, que té dos braços, per la gent és molt diferent això que un robot, diguem, sense forma.
Sí, de fet, els robots al final no deixen de ser màquines amb sensors i amb motors i que perceben que hi ha l'entorn. Llavors, segons com, hi ha gent, la definició de robot depèn d'on la vagis a buscar. Hi ha gent que diria que fins i tot una rentadora o un cotxe o els cotxes autònoms són robots, però sí que és veritat que els humanoides fan més impressió i, de fet, s'ha d'anar una mica en compte amb això, perquè si s'assemblen massa als humans ens pot generar una sensació de rebuig cap al robot. Llavors,
Això sí. Ho teniu en compte quan dissenyeu? Sí. Que no s'assemblen excessivament als humans.
Exacte, hi ha robots que s'estan fent a Àsia, per exemple, que tenen pell artificial i si algú busca per internet fan bastanta impressió, però de rebuig, d'inquietud. De fet, hi ha una teoria que es diu el Valle Inquietante, que diu això, que ja està bé que una màquina o que qualsevol cosa, pot ser des d'un smartphone o un peluix, qualsevol cosa que tingui aparença com més humana sigui, millor. Si té una expressió, ulls, un somriure, pot empatitzar més, pot acceptar-ho més a la seva vida, però quan comença a assemblar-se massa a un humà, quan és això, té pell artificial, fa unes expressions que semblen naturals, però inconscientment veus que no ho són, això genera un rebuig i una inquietud i llavors no pots tenir aquell robot. El que nosaltres fem és mantenir unes faccions humanes, un cos humà, o humanoide, perquè hi ha robots que no tenen cames, però també tenen cara i una expressió, però sempre deixant clar que són màquines, deixant clar aquest límit perquè és on... O sigui, diguéssim que aquesta teoria diu que com més s'assembla, millor, però que hi ha aquest punt de que s'assembla massa a la persona, que ja no genera acceptació, i el punt màxim d'això seria la impressió que et fa un cadàver. Aleshores, no sé si m'explico, però després d'aquest valle, de la valle aquesta que diu la teoria, sí que ja és, doncs, la màxima empatia, la màxima acceptació, que és una persona humana sana. Llavors, aquí seria on ens movem, estar al màxim de prop d'abans de caure en aquest valle, però deixant clar que són màquines, però amb elements per empatitzar. Mm.
Qualsevol persona que ens estigui escoltant o mirant dirà: I jo per què vull un robot, no? Tu abans has dit, ara ja n'hi ha moltes coses que podrien ser robot. Algunes fins i tot s'anuncien, allò, les màquines aquelles d'escombrar la casa es diuen robots, no?
Sí.
Però per què serveix un robot? Què fa un robot avui? En el vostre cas teniu un ventall molt ampli de coses, no? Però quan una persona dius, en què treballes? Jo faig robots. Suposa que la primera pregunta que fan és, i per què? Què fan? Sí. Què fan els robots?
Bé, nosaltres les plataformes que tenim fan coses molt diferents i estan pensades per ambients molt diferents, per ajudar en tasques molt diverses. Per exemple, algú podria pensar, bueno, doncs, què pot fer un humanoide o què pot fer un robot que tenim, el Tiago, que és un robot que està compost per una base mòbil, un torso que s'eleva un braç i un cap que
sí,
té unes
té
càmeres.
Un sol braç, que m'ha cridat
l'atenció. Sí, només té un braç, sí. Perquè ja hi ha moltes tasques que pot fer només amb un braç. Ho hem mirat una mica, si era millor tenir-ne dos o un. Ara, sí que els nostres robots són modulars, per tant, si hi hagués algun projecte que necessités dos braços, es podria afegir, però s'hauria de fer un nou projecte en base a aquell. Llavors, aquest robot que té un braç només, per exemple, podria estar pensat per dos ambients. Per una banda, en ambients domèstics, sobretot pensant en el futur, en el que ens trobarem, en els reptes de l'envelliment de la població, perquè dins de 15 anys les persones majors de 60 anys es doblaran, inclús més, es augmentaran en un 60%, i no hi haurà prou recursos per atendre tota aquesta gent. Llavors, perquè tinguin la cura necessària, els serveis en salut i tal, i a l'hora d'estar a casa seva, doncs en assistència, no? I està estudiat
això,
que...
Això el xapó comença a passar, eh? Sí. Però a Europa no sé si ens acostumarem a això, tu creus que ens acostumarem?
Esperem que sí, bueno, no tenim més remei, per tant, sí. Llavors sí que estem investigant en això, creiem que els robots poden jugar
fer
un paper molt clau
domèstiques.
Aquí per, exacte, ser acompanyants a casa nostra, i per exemple aquest el Tiago, estem en diversos projectes europeus on pot fer tasques, doncs, des de portar la pastilla a l'avi a l'hora que és la correcta, fins a portar la compra i col·locar-la a les estanteries o posar...
Espera. Sí. El robot sap on col·locar la compra en les estanteries?
L'estem programant, o sigui, nosaltres fem la plataforma,
sí,
i algunes parts de software. Llavors sí que, clar, és això, això és en un futur pròxim.
Val.
No podem imaginar-nos que demà podrem comprar un robot que pugui fer això, però els estem preparant perquè puguin
perquè
fer aquest tipus
fer
de tasques. Sí.
Val.
Llavors, això, doncs, col·locar la compra, clar, al final els robots el que fan és detectar un objecte, reconèixer-lo, i llavors, si ja tenen programat anteriorment on ha d'anar...
Han de... unes pautes.
Exacte, són unes pautes, al final. Per això encara falta una mica d'investigació per fer-los més àgils i que ho aprenguin més ràpidament, però en això estem. I llavors, el primer que cal és la plataforma, que pugui fer tots aquests moviments, pugui tenir els sensors per orientar-se, i combini tot això, ho tingui tot integrat, i això és el que fem nosaltres, i això, doncs, aquest robot podria fer des de col·locar el rentaplats, buidar-lo, portar un got d'aigua, o, per exemple, sí que hi va haver una cosa que ens va sorprendre amb un projecte d'aquests europeus, on uns dels nostres companys, bueno, altres institucions que hi ha en Europa, ens van explicar que ells havien detectat una necessitat de petites coses que podia fer un robot com el Tiago. Per exemple, ens vam posar el cas d'una persona minusvàlida que a la nit, a mitjanit, no volia girar-se del llit per voler estar més còmoda perquè quedaria una mica destapada. I sabia que si trucava a l'assistent que té, tardaria unes hores a arribar, llavors per això doncs, preferia quedar-se tal com estava i ja s'adormiria. En canvi, amb un robot, doncs, només col·locant el braç allà, aguantant la manta, ja podria dir, són petites coses. O, per exemple, esperar-se fora del lavabo, si ha d'anar al lavabo, per si hi hagués alguna emergència.
Passa alguna cosa.
Exacte. Llavors, són coses petites que podrien fer la nostra vida millor.
N'hi ha un cas que m'ha cridat molt l'atenció. Un dels robots el llogueu per a festes, per a esdeveniments, per a coses. I, per tant, interpreta que quan algú us diu, escolta, jo vull fer un acte, i m'agradaria que el robot aquest introduís a la gent o saludés a la gent a l'entrada i tal. Però això deu voler dir, imagina jo, que l'heu de personificar com si diguérem, no? És a dir, que heu de fer que faça allò que qui lloga vol. Sona com molt complicat, no? Això no ho és tant.
Depèn, no ho és tant. Nosaltres tenim les funcions cap a aquest robot molt clares. Llavors, a partir d'aquí, aquest robot és el RIM que fa 1,70 m d'alçada i és un humanoide, es mouen amb una base mòbil perquè és més fàcil de desplaçar-se que no caminant, ja que caminant és una altra línia que és bastant més complexa ara mateix. I el RIM sí que la crida molt l'atenció i és una eina molt, molt, molt forta de màrqueting. I el que nosaltres fem és posar-li els continguts que desitgen les persones. O sigui, sí que es pot llogar aquest robot, també es pot comprar. De fet, hi ha algunes universitats que el tenen per investigació i hi ha museus que estan interessats, doncs, en tenir-lo per guiar, perquè el robot pot parlar i pot oferir informació a través de la pantalla tàctil que té en el seu pit. Aleshores, el que fem és customitzar, personalitzar els continguts que hi ha en aquesta pantalla tàctil, que pot anar des d'ensenyar el catàleg de què hi ha en aquell estant en una fira o en el museu, doncs, què vol dir aquella obra d'art. I després també pot parlar, també ha presentat alguns esdeveniments, ha pujat a l'escenari, ha deixat anar algun discurs, evidentment això ara mateix s'ha de pactar abans.
Clar,
però no es pot sí que, exacte, i sí que és fàcil, i nosaltres ho fem, el preparem per l'esdeveniment que sigui, i el robot balla i fa el rol que se li ha estipulat. També pot reconèixer cares, o sigui, detectar si hi ha una cara d'algú al seu voltant, el saluda, pot donar la mà, fa alguns gestos així d'interacció, i amb això la gent queda molt sorpresa i l'impacte és molt positiu i molt futurista.
Això la gent s'estarà preguntant, i jo que ara una cosa d'això és quant val?
Depèn, depèn. Entre uns 3.500 euros al dia, però llavors falta el tema de, clar, ens el lloguen gent que està potser a Islàndia o gent que està a Barcelona. Clar, llavors s'ha de traslladar i aquí els costos
canvien.
Això
no deu ser senzill, traslladar un robot. Ho dic perquè en apariència és molt delicat tot això, deu estar ple de peces que no... que han de...
Sí, no, hi ha unes autoritzacions que cal tenir en regla per tots els components electrònics que porta, però bàsicament es trasllada fàcilment, com una mercaderia més, en una caixa on hi ha el robot protegit que tenim nosaltres bastant personalitzada perquè no li passi res, i ja està, és simplement enviar-lo com un paquet més.
Escolta, com a empresa, vosaltres, clar, dius, vam començar en un moment en què pràcticament ningú parlava d'aquests temes, en què estava la cosa molt tal. Ara, estàs d'acord en que n'hi ha un interès renovat per la robòtica, en què de sobte tot el món està parlant de robots?
Sí, això és veritat.
I per què?
Probablement perquè per al punt de la tecnologia que hem arribat actualment. Estem envoltats de smartphones, d'informació que una de les vies amb les que es pot aprofitar és amb la intel·ligència artificial incorporada en els robots. Llavors, jo crec que ja com que hem arribat en aquest moment, que l'electrònica, el software, la programació està molt avançada, hi ha moltes possibilitats que s'obren, i això ajuntat amb els problemes que podem tenir en el futur, com per exemple l'envelliment de la població que comentàvem abans, això fa que aquestes necessitats impulsin més el fet d'apostar per als robots com una via de futur, com que realment poden tenir un rol a les nostres vides. Clar, la tecnologia que hi havia abans limitava molt el que podien fer. Ara, en canvi, doncs, les possibilitats són molt més grans i també hi ha molts més estudis. S'està avançant molt en aquests aspectes i falta encara, en tema d'intel·ligència artificial, potser donar un salt, perquè evidentment no estan ni de lluny al nivell que estem nosaltres les persones, i dubtem que puguin arribar-hi. Sempre creiem que fa falta una persona darrere dels robots, però hi ha moltes tasques que d'aquí a poc ja podran fer.
Però aquí, si no recordo malament, n'hi havia tota una teoria sobre el tema de no deixar que els robots siguin massa autònoms, que no pugui arribar a passar...
Sí, això són reptes que s'estan estudiant, reptes ètics, reptes legals, també doncs, aquests robots armamentístics, que això ja és un altre debat que nosaltres no entrem perquè fem robòtica de servei, però sí que, per exemple, hi ha debats doncs, des de... Si hi hagués un accident amb un cotxe autònom, per exemple, de qui seria la responsabilitat? Doncs el mateix es podria traslladar en altres contextos, amb els robots, amb tot tipus de màquines, i això és el que s'està estudiant ara. El que passa que sí que nosaltres ens centrem molt en fer-los molt segurs perquè no hi hagi problemes d'aquesta mena, i que abans que puguin ferir una persona fent un moviment brusc, per exemple, doncs ho notin i s'aturin. Llavors... sí que s'estan preparant molt a nivell d'evidentment garantir una seguretat en el seu entorn, però tant per la plataforma mateix, com pel robot mateix, com per les persones que hi ha al seu voltant. Però sí que és veritat que hi ha tots uns reptes, que és ara aquest moment, just abans de fer el salt de que la tecnologia arribi en aquest punt, de que sigui més intel·ligent, que s'està debatint ara de com limitar-ho.
Està al límit.
Exacte, com limitar els avenços dels robots i els camps en què poden entrar.
Pel que estem parlant, em suggereix que, clar, a PAL Robotics treballeu amb software, però també treballeu amb hardware, és a dir, d'alguna mà...
Treballem més amb hardware que amb software.
Val.
Treballem més amb la màquina, amb integrar tots els components, que això ja és un gran esforç d'enginyeria, que no en fer el robot que pugui tenir unes interaccions socials excel·lents. Això, nosaltres el que fem és més aviat la plataforma per la que molts, amb la qual moltes institucions o molts centres d'investigació després fan les seves aplicacions. Sí que és veritat que en tenim algunes, però clar, són més base perquè després es puguin desenvolupar coses sobre d'aquesta base. Per exemple, el fet de caminar o el fet de reconèixer cares, reconèixer objectes, que puguin parlar o moure's per l'espai. Per exemple, es poden orientar en una sala, poden saber amb els làsers que tenen i els sensors si hi ha on estan les parets, on hi ha obstacles i anar d'un punt a l'altre detectant aquests obstacles, buscant el camí més ràpid.
Però això que expliques ara,
sí.
Estem parlant d'un hardware enormement complex i ple de peces, no?
Sí.
Perquè, a dir, jo, per exemple, fabrico un ordinador i el deixo sobre la taula i no tinc que preocupar-me de si...
Clar.
De si tal o altre li heu de posar un sensor per orientar-se, un altre sensor. Quantes peces, és a dir, quan comenceu a dissenyar el robot, la llista de coses que ha de fer deu de ser enorme.
És enorme. No et sabria dir el nombre, però més de 1.000 peces segur.
Més de 1.000?
Sí, i a més el tema és que són customitzades, són personalitzades, perquè aquests robots, clar, són dissenyats a mida, i s'han d'integrar això que deies, ordinadors, que en porten un o dos a dins, motors, sensors que poden ser infrarojos, làsers, n'hi ha de molts tipus diferents, sensors que orienten el robot de com està col·locat en la gravetat i tal. Llavors també té càmeres, sovint en els ulls, de color o de 3D. Tot això s'ha d'integrar i s'ha de comunicar internament, s'unifica tot, s'integra tot, i aquest és el gran esforç, que estigui integrat tant a nivell d'electrònica com a nivell d'aparença, de que quedi tot dins d'una forma humanoide, perquè cada peça doncs, té la forma que té. S'ha de buscar la manera de que es pugui fer sense que hi hagi, sense que arrossi massa, o sense que hi hagi obstacles dins seu dels moviments. Llavors, aquest és el gran esforç que hi ha darrere dels robots humanoides o plataformes com el Tiago que tenim, que tot ha de quedar integrat a dins.
Però, per tant, això té molt d'artesania, diguem-ho
sí,
així.
És a dir, sí.
És un contrast molt divertit, no? És a dir,
sí.
Una cosa que sembla el final de la revolució industrial acaba sent gairebé artesania.
Ara mateix és artesanal, però això és perquè no estan fabricats en massa. No hi ha una demanda de 10.000 robots com n'hi hauria de cotxes. Quan estiguem en aquest punt, quan els robots estiguin preparats per estar a les nostres cases per complir una funció, llavors sí que es podran fabricar en massa, llavors no hi haurà problema en automatitzar algunes parts, però clar, ara sí, les peces es demanen en quantitats curtes i llavors això és el que encareix més els robots ara mateix.
Mm. I a Pal Robotics, quin perfil de gent hi treballa? Sí, perquè, clar, estem parlant de mecànica, estem parlant de software, estem parlant d'elèctrics,
sí.
Estem parlant...
Què
busqueu allà dins?
És un equip multidisciplinar totalment. Hi ha a la part d'enginyeria, doncs això, mecànica, informàtica, electrònica, i després també hi ha tècnics diversos, una mica de tot. I després també hi ha la part doncs, de negoci, on també
clar.
Hi hauria clar, tota la part que s'encarrega d'administració, doncs, del negoci, de comercial, de comunicació, tot això. Però clar, tots hem de saber una mica, un mínim de tot. Llavors sí que és un equip molt multidisciplinar. De fet, la robòtica va cap a aquesta direcció, perquè és el que dèiem, fins i tot s'ha de tenir en compte l'aparença dels robots. Per tant, també hi ha una part de psicologia, una part també fins i tot podríem dir inspirada en la biologia humana. Llavors els coneixements que integra la robòtica són molt transversals. L'equip és molt transversal.
Aleshores, això que ho feu des de Barcelona, quin nivell de competició n'hi ha en el món? És a dir, sou moltes empreses fent això i és molt difícil fer-se un forat. Pal Robotics és una empresa, diguem, ben coneguda arreu del món i que, per tant, té el seu espai. En quin punt es situa aquest...
Sí, la veritat és que Pal Robotics té el seu espai en la robòtica és un món molt global. És un mercat de nitxo, però és totalment internacional, llavors hi ha molt poques empreses o molt poques institucions, universitats que hagin aconseguit, per exemple, fer que els robots caminin. I això per nosaltres ja és una cosa que hem aconseguit que és molt important.
Us posen una lliga superior,
sí, diguem
així, no?
Diguéssim que els competidors serien doncs, Honda amb la Simo, el que hem vist tota la vida,
sí.
L'Atlas de Boston Dynamics, que fins fa poc era de Google i ara es veurà què passa, i que aquests són més cap a, per exemple, l'Atlas aquest és més cap a robòtica de rescat, però funcionen diferent, van amb són hidràulics, llavors van amb més a propulsió i són una mica més difícils de controlar, però clar, tenen més potència per al que fan en el que han de servir. I clar, no hi ha gaires més competidors,
però,
no són més de 10
companyies.
Per tant, diríem
que Europa seria un dels sí. més clars competidors.
Sí, sí, Europa sí, perquè és això, doncs hi ha Àsia Honda, Estats Units, l'Atlas amb Boston Dynamics, i potser hi hauria dues o tres empreses més, o la NASA, que tenen un altre robot que es diu Valkyria, però
li
són...
Li han posat Valkyria, un robot?
Sí.
Quin nom més poc, afortunat. Bueno. Bé, Walter, deixem-ho estar.
No, però sí, sí, hi hauria només de 10 empreses o 15 en el món, com a molt, que fessin robots que poden caminar. Humanoides doncs, és una mica més extens perquè el pots fer amb rodes, però això també et limita l'espai. Nosaltres apostem per als humanoides perquè creiem que podran servir-nos millor perquè s'adaptaran totalment al nostre espai. O sigui, no caldrà adaptar res per al robot perquè podrà pujar escales, podrà agafar les eines com nosaltres les agafem. El món nostre que tenim construït on ens movem està construït per adaptar-se com nosaltres ens movem naturalment. Llavors, si un robot humanoide encaixa perfectament aquí, per això apostem en què els robots de servei podran ser humanoides.
Escolta, Judit, i per què és tan difícil fer caminar un robot? És a dir, diverses vegades
sí.
ha situat el camina, com dir, som molt bons en aconseguir que camine, no?
Sembla que sigui una cosa molt senzilla.
Per què és tan complicat
caminar? La gent
caminar?
Es pensa que, no, que caminar és com, ostres, només pot caminar, però és molt complicat perquè nosaltres en la nostra biologia i com tenim el cos estructurat és molt fàcil i no fem cap esforç per caminar, però un robot ha de moure 80 quilos, el nostre que tenim fa 80 quilos i el que ara estem a punt de llançar pesarà 100 quilos, 1,60 o 1,75 d'alçada, que es mogui tot, que es coordini tot, podent mantenir l'equilibri de totes aquestes peces que no estan estructurades per pensades per caminar, perquè estiguin en aquestes posicions. Llavors, el robot ha de saber, el que nosaltres fem és que es mogui amb un algoritme bastant tècnic, però seria basat en una teoria matemàtica d'un pèndol, un pèndol que així és molt estable, però invertit no ho és tant. Llavors, les passes que fa serien una mica, doncs, cau i fa la passa, posa el peu. Llavors, el robot torna, com si tornés a fer el pèndol, i torna a posar el peu. I el robot va calculant on ha de posar el peu per aguantar tota la seva força sense caure. És una mica tècnic.
Però a la vegada és fascinant, però, no? Perquè
sí.
això que tu dius, no? Dir, nosaltres no li donem cap importància a caminar.
Uh-huh.
Les primeres coses que fem quan acabem de nàixer és gatejar i després caminar,
exacte.
No? I en canvi, quan has de fer caminar un robot, te n'adones de lo difícil que és, no?
Sí, 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 també és tot un repte per això. De fet, a vegades s'agafen models inspirats en els humans, en la biologia humana, de com caminen com caminem nosaltres per després intentar-ho traslladar en el robot i intentar que s'assembli, perquè la naturalesa és molt sàvia i amb nosaltres, realment, quan ho intentes reproduir en màquines, t'adones que fa miracles. Però sí, sí, és molt complicat que caminin i, per exemple, nosaltres estem en projectes europeus on s'intenta estudiar a la biologia humana a partir de robots,
Val.
De robots humanoides.
Fes el camí a la inversa.
Exacte. Diguem. Llavors això també, bueno, és una mica es retroalimenten les dues coses perquè hi ha connexions neuronals o parts del cervell de com interaccionem amb l'entorn que encara no tenim clar ni en la biologia. Llavors a l'hora d'intentar fer-ho que ho faci un robot, això et fa descobrir també, pots pensar en teories noves. Per això és tot molt multidisciplinari i totes les ciències poden contribuir-hi.
Mm. Escolta, Judit, si a l'internauta ens agrada acabar amb una pregunta que ja sabem que és estúpida gairebé, perquè és molt difícil de respondre, però que ens serveix per projectar-nos, no? Que és a on t'imagines tu que estarà tot este món, i concretament pel robòtics, d'ací a 5 anys?
D'aquí a 5 anys.
Què et sembla que canviarà en els pròxims 5 anys?
Jo crec que ja començarem a tenir robots a les nostres vides, que ja seran capaços de desenvolupar tasques de manera segura i més hàbil que no pas ara. O sigui, ja estaran preparats per desenvolupar tasques en molts entorns diferents, des de botigues, a la indústria, a casa, i ja començarem a acceptar-los o a tenir-ho com una cosa no tant de ciència-ficció, sinó més incorporada a les nostres vides i que pugui millorar la nostra qualitat del dia a dia.
La literatura ha fet mal als robots?
Sí, una mica sí, perquè les expectatives...
Primera perquè els fa dolents i fan por, no?
Això, després... també. Això també, perquè hi ha com un estereotip de que els robots vindran a fer mal o que hi haurà una revolució, però realment els robots faran el que les persones els diguem de fer. I també per les expectatives que una persona que no està entrada una mica en el tema té quan veu un robot humanoide, que es pensa que, com que té l'aparença humana, doncs farà el mateix que podem fer nosaltres, però no és ben bé així. Llavors, les capacitats estan més limitades i la realitat és una altra. I molt menys tenir robots que es rebel·lin i tal, perquè la seva intel·ligència sí que està realment limitada. I és això, és la intel·ligència de les persones la que s'aplica en ells, són eines per nosaltres, per tenir en el futur, que puguin millorar la nostra vida.
Perquè sempre ens quedarà aquell dubte de si, clar, si la intel·ligència al final només és potència de computació, a lo millor un dia ens arriben a empatar, eh?
No les tenim totes, nosaltres no ho creiem. Nosaltres creiem que sempre hi ha d'haver la persona, hi ha d'haver una col·laboració, però que sí que podran fer això, tasques que puguin millorar el nostre dia a dia, la nostra qualitat de vida.
Molt bé. Judit Viladomat, responsable de comunicació de PAL Robòtics, aquesta empresa catalana competidora, pràcticament l'empresa més representativa en el mercat europeu dels robots, www.pal-robotics.com, aquells que vulgueu saber més sobre la tasca que fan. Gràcies primer per la feina que feu i per impulsar tot aquest sector industrial que és tan important i per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
L'Internauta, amb Vicent Partal. Aquesta setmana, les forces iraquianes i kurdes han iniciat una ofensiva militar sobre la ciutat de Mosul, amb l'objectiu de prendre'n el control a l'autoproclamat Estat Islàmic. Les xarxes socials no són alienes als camps de batalla i molts periodistes i soldats han utilitzat Facebook Live, el servei de transmissió en directe de la xarxa social, per retransmetre l'actualitat dels combats. L'ofensiva contra la ciutat d'Iraq està sent retransmesa a través del mitjà local Rodau i compartida a escala global per mitjans com Al Jazeera i Channel 4, que han utilitzat la senzilla eina de Facebook Live i l'enorme potencial que té. Cometics Technology ha patentat unes lents de contacte biòniques que no només milloraran la visió d'aquelles persones que necessiten ulleres, sinó que la perfeccionaran per sobre de les possibilitats de la visió humana. I és que aquestes lents de contacte estan dissenyades per a corregir insuficiències i problemes de la visió i per millorar-la fins a 3 vegades. O el que seria el mateix, veure amb total claredat des de qualsevol distància. Segons que ha explicat el seu creador, el doctor Gard Webb, la lentilla té un altre efecte beneficiós, perquè protegeix de la formació de cataractes en el futur. De moment, només és una patent, però ja s'estan fent les primeres proves en pacients. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Què m'explicaràs avui?
Alguna cosa molt ràpida, molt ràpida, molt ràpida, perquè el Vicent avui ha fet una gran entrevista llarga.
Llarga.
Gran en tots
gran
els sentits.
Gran i llarga. Escolta, però avui acabarem de parlar de Google Suite.
Intentarem acabar-ho, però hi ha molts temes i tenim poca estona.
Ja portem dos programes.
I avui seria el tercer.
Tercer i últim.
Sí, perquè el Google fa de tot.
Dóna per
molt. Va, comencem. Anem pel Maps.
Google Maps.
Que no ens el vam explicar. El Maps és molt divertit, és a dir, això. De fet, servir tothom.
Però molta gent només la fa servir per anar de punt A a punt B.
Sí, o per veure on està això. Mm-hmm. I aquí se'ls acaba la utilitat del Maps. I no, el Maps serveix per moltes, moltes més coses.
Com què? Explica'ns.
Per exemple, tu li pots dir, dona'm l'itinerari, i llavors fa el camí i tu pots anar seguint l'itinerari, però sí. Tu li pots dir, a veure, dona'm l'itinerari amb transport públic.
I et diu, ei, aquí tens metro, aquí tens bus...
O aquí tens la Renfe, o aquí tens... O dona'm l'itinerari, clar, llavors ja has d'anar una mica més lluny, amb avió.
Sí, amb sí, avió també?
Sí, si vas a Manresa no serveix amb l'avió.
Això no em serveix a mi, no?
Però per anar a Atenes, per exemple, jo estava fent unes proves que com es va de Barcelona a Atenes i quan trigues, i et diu, mira, són, crec que eren 2 hores 45 minuts, si diries sense escales. I a més, et diu, i aquí tens tota la llista de vols que pots comprar, i aquest és el preu més barat,
ah, sí?
I diu, i si tu en lloc de tornar, la prova l'he fet del 3 al 7 de novembre, diu, si en lloc de tornar al 7 de novembre, tornes al 8 de novembre, t'estalviarà 55 euros.
A més et fa un càlcul de què et pots arribar a estalviar.
I et diu com, quina és la millor opció que tens per anar i per tornar.
Escolta, i això, per saber els itineraris amb avió, això també ho fem a través de la pestanya de transport públic?
Sí, no, hi ha una que surt un avió.
Ah, n'hi ha una que surt un
avió. Sí, però només surt quan la distància és grossa. És a dir, si
d'acord,
estàs fent distàncies curtes no et surt la pestanya.
La que fas una distància llarga i et
et surt la, ell solet ja s'espavila i et treu d'això. Amb transport públic, per exemple, pots anar a Girona o pots anar a Manresa i et diu, doncs mira, per anar a Manresa, des d'aquí on estàs, has d'agafar el metro aquest, després agafar la Segalés, ho ha canviat, que ja no és la Segalés.
Ah, no, Segalés és una altra.
Bé,
no
doncs... perquè no ens paguen la publicitat.
No ens paguen publicitat.
Doncs agafes a l'autobús, que l'autobús surt a aquesta hora, has d'estar en aquest punt a aquesta hora i apa, cap allà, em sembla que és a Maria Cristina, oi, que s'agafa?
Sí, correcte.
Veus? És que ho estem
mirant. És un dels molts llocs que es pot agafar.
Doncs et dona tots els recorreguts i intenta sempre vendre't el bitllet. És a dir, t'envia la Renfe, t'envia... Amb això dels avions és molt divertit perquè ells et donen els preus, però després al final et diuen... I aquestes companyies, Dreams, per exemple, et vendran també bitllets d'avió. Jo he fet la prova i els d'Dreams, el d'Atenes em sortia per, segons Google, per 159 euros. M'he anirat a Dreams a fer els mateixos dies a veure què em sortia el bitllet.
I quan et sortia?
I m'han fet una oferta per 145 amb escales.
Doncs no està tan bé.
Home, amb escales, eh?
Ah, amb escales, val, d'acord.
Anàs amb escales d'aquí a Atenes. Sí, sí. Llavors són 5 hores i mitja de viatge. Doncs clar, per estalviar-te, no sé què, 20 euros
no val la pena,
escales.
Què més té? Google Street View, no?
Hi ha l'Street View. L'Street View és allò que tu pots anar passejant pel carrer i anar veient com és el carrer.
Allò tan divertit.
Que el dia que ha passat el cotxe de Google, amb les seves càmeres al sostre...
Segurament i totes... molta gent ho ha vist algun dia passejant pel seu poble o ciutat.
Ha vist. Però no només això, et pot ensenyar com és el dia, però va guardant tota la història de les vegades que ha passat el cotxe.
Ah, sí?
I llavors tu pots dir-li, ensenya'm com era aquest carrer...
El 2012.
Bueno, quan va passar. Si diu, el cotxe va passar el 2015, el 2012, el 2009...
D'acord.
I ensenya'm com era allà el 2012. I si teniu ganes, podeu anar a veure la plaça de les Glòries... a Barcelona,
i veure
com ha anat evolucionant.
O podem anar a l'ICEPS, o... Això serà interessant d'aquí 100 anys, no? Com era el 2016.
Tu creus que Google existirà d'aquí 100 anys?
Sí, Google sí. Una altra cosa no, però Google sí, no?
Vols dir? No ho sé, això és fer... Bé, hi ha més cerques.
Ja
una vegada estàs en un lloc, tu li pots dir, sense necessitat de fer-ho molt complicat, diu, dona'm restaurants a prop. A prop d'on estàs, o dona'm restaurants a prop del Raval.
D'acord.
O dona'm sistemes de transport públic. Pots veure el tràfic.
Sí.
Pots veure si allò està... I abans ho estàvem comentant, el sistema que tenen de saber que la gent està parada, o que hi ha molt de concentració de tràfic, és en funció dels telèfons
de
que estan en aquell moment densament poblats en un lloc, vol dir que estan aturats.
I jo aquest dia ho vaig provar i la veritat és que em va anar bastant bé. Em posava que en un punt estava vermell, és a dir, que hi havia
molt tràfic. I quan vas arribar estaven parats.
I quan vaig arribar allà, efectivament, estaven parats allà a la ronda.
Després tu pots guardar els teus llocs preferits. És a dir, tu pots anar muntant...
Sí?
Imagina't que et vas a fer un viatge a París. I vas seleccionant dins de París els llocs que vols visitar. I vas posant marques, t'has d'identificar amb el teu usuari de Google, i vas posant marques i aquelles marques te les va deixant en el teu mapa. De manera que quan arribes a París, tens les marques i ja saps on són els llocs que tu vols anar a visitar.
I només obrir el mòbil pots dir, vull anar des d'on estic fins a aquesta
fins
marca.
A aquest punt que m'interessa. Vull anar a veure la Tour Eiffel, per exemple.
Fantàstic.
Que és una cosa que sempre es va a veure a Madrid. No només això, sinó que pots, amb el Maps, pots incrustar-lo a la teva web. És a dir, quan tu estàs veient, hi ha una pestanya que diu dona'm l'adreça exacta,
on estem?
Dona'm la URL exacta que jo haig de posar a la meva web, dona'm el format que haig de posar,
sí.
T'ho expliquen perquè tu puguis posar a la teva web i la gent... Tu tens una botiga i sí. Dius... Quan dius, on estem? Doncs li poses a la marca de Google i llestos.
Poses el mapa, que sempre queda més bé que no ficar l'adreça escrita. I sempre és més fàcil,
i la gent pot, i la gent pot utilitzar-lo per dir, molt bé, ja sé on estic. Porta'm fins allà.
Perfecte. Què més ens portes de G Suite, de Google Suite?
A veure, hi ha una cosa que no els hi ha acabat de funcionar massa, que és el Google Plus.
El Google Plus, eh? És allò que ens demana, cada cop que ens registrem a Google, ens demana si volem...
Sí, sempre ens interessa, sí, sempre ens intenta fer-nos apuntar i fer servir-lo del Google
Plus. Però què és Google Plus, exactament?
Mira, per simplificar-ho, Google Plus és la competència, no pas massa reeixida, de Facebook.
D'acord. Pretenia ser una...
Pretenia ser un Facebook, deixem un pretenia i no...
Em sembla que ja no hi estan volcant gaire esforços, eh?
Intenten sempre que quan tu... segons quines coses vols fer, sí? Que et facin passar per Google Plus. Si vols fer un canal de YouTube, intenten que tu t'hagis, per exemple, YouTube és una altra de les coses, intenta que tu et posis per Google Plus. Una altra cosa que és molt important, aquí sí que han tingut molt d'èxit, però està baixant per la competència de WordPress, que és Blogger.
Blogger
és la plataforma de blogs de Google i és la primera plataforma de blogs que va existir.
Segurament molta gent la identificarà perquè l'icona és una B amb un fons taronja, que és una icona bastant emblemàtica.
Són els primers de tot. Això els van crear...
Van ser pioners?
Sí. Es va crear el 1999 pels Piralabs i Google la va comprar el 2003.
Déu-n'hi-do.
I funciona una mica com WordPress. Tu tens la teva eina, muntes
el teu blog.
Blog, etc.
Però segurament no pots fer tantes coses com amb WordPress.
Hi ha una cosa molt, molt important que és absolutament diferent i per això jo crec que WordPress ha tingut tant d'èxit.
Quina?
Tu pots agafar WordPress i instal·lar-te en el teu servidor. En Blogger no ho pots fer, ha de ser sempre en el seu servidor. Pot tenir la teva adreça, però els servidors són seus. El WordPress et donen un kit, tu te l'instal·les en el teu servidor, el teu o el que vulguis que tu has llogat, i a partir d'aquell moment tu vas funcionant a la teva amb el WordPress. I jo crec que això és una de les coses que WordPress els ha passat la mà per la cara.
L'altra aplicació que ens portes segurament és la gran estrella que tenen, no?
YouTube.
És la joia de la corona, no?
Sí, bé. I els youtubers. No en parlarem massa del tema dels youtubers, però YouTube és el sistema de veure vídeos.
Que no el van crear ells, no?
No, també l'han comprat. També l'han comprat. D'això no en parlarem massa, perquè d'altres coses... Parlo més de les coses que no es coneixen. I llavors, tot el tema de negocis... Hi ha el Google My Business, que és on tu et dones d'alta per registrar el teu negoci a Google. I registrar el teu negoci a Google té bastantes implicacions, perquè quan tu el registres, el teu negoci vol dir que si has posat les dades correctes et sortirà el Google Maps.
I passa a existir, gairebé.
I passa a existir. I quan algú busca o està mirant una pàgina de Google Maps d'aquella zona, sortiràs.
És a dir, jo vull anar al restaurant X del carrer Ferlandina, si el poso a Google Maps i ells s'han inscrit prèviament, el trobaré.
El trobaràs més fàcilment. No només a Google Maps, sinó que el trobaràs també a les cerques de Google.
D'acord.
I et potencia el que tu surtis més amunt o més avall segons els teus horaris.
Ah, sí?
O sigui, si tu estàs obert a l'hora que algú fa una cerca del teu restaurant...
Més amunt.
Sí, cosa que té lògica. És a dir, si tu estàs buscant un restaurant el diumenge i el de la competència està tancat i el teu està obert...
No té sentit que et posi primer el que està tancat.
No té sentit que et posi primer el que està tancat.
Així et prioritza.
Tot això ho poses a través del My Business.
D'acord.
I això implica que tu existeixes per Google en els teus negocis. Abans estàvem explicant, per exemple, que hi ha els horaris d'autobús de la Segalés. Però no hi ha els horaris d'autobús de la Sarfa, perquè ells no s'han donat d'alta i no han volgut posar els horaris, no han volgut o no han pogut, o... Tenen el seu...
No sé raons, però està clar que és un hàndicap, eh?
Que és un hàndicap. I finalment volia parlar del tema dels anuncis. Hi ha una cosa que és molt divertida, és a dir, quan tu mires un web, busques un web i fas una cerca per Google,
sí.
Tu sempre trobes uns anuncis a dalt de tot que són webs recomanats.
Sí.
Webs...
Que t'acostumen a recomanar productes que has buscat alguna vegada. no?
Dues coses. Una, productes que has buscat o productes que estàs buscant en aquell moment.
D'acord.
Quan tu dius restaurants, et surtin restaurants a la Barceloneta i et sortiran dos o tres que són els recomanats. I això es aconsegueix amb... Això és la principal eina de negoci d'ingressos de Google, que és compren paraules. És el que Google li diu AdWords.
I
Google et ven paraules.
Què vol dir que compren
paraules? Per exemple, la paraula restaurant.
D'acord.
Tu dius, com a propietari d'un restaurant, tu dius, jo vull que quan algú busqui la paraula restaurant, surti al meu negoci.
D'acord.
I em vull gastar, és igual, 100 euros. Mm. Google et cobra cada vegada, no que surt, sinó cada vegada que surt i algú fa clic amb aquell anunci.
Si no apretes,
no et cobra res. Quan surt el restaurant i un fa clic, tu pagues. I llavors, Google et ven paraules a diferents preus.
Clar, restaurant segurament estarà molt demanada.
És més car que...
Carrer, per exemple. O,
bueno,
carrer també deu ser...
Que fer, televisió.
Val.
O sigui, i segons el dia i segons el que tu vulguis, tu pots dir, jo vull que quan busquin restaurant durant el dia surti jo, i quan sigui quan busquin gent que està a Barcelona. Et venen tot un paquet.
Diu,
si algú busca el restaurant a Madrid, jo no cal que surti perquè jo tinc el restaurant aquí al carrer Ferlandina.
No
m'interessa que surti. És a dir, tot això t'ho customitzen i tu dius, jo vull això. I quan a tu et fan un clic, Google cobra, et cobra.
Sí,
I tu li dius, jo vull gastar-me 100 euros al dia. Mentre et van fent clics, va sortint.
Perfecte.
Diu, arribes al 99,99 euros, pots fer un altre clic. I després d'aquell tu no tornes a sortir mai més a les cerques.
A no ser que renovis aquella subscripció.
No, o fins demà, perquè t'ho dic que estava 100 euros al
dia.
Avui, perfecte. Avui, a lo millor són les 4 de la tarda, i han fet tots els teus clics i has perdut el que tu surtis per la nit.
I em comentaves que aquest és una de les principals fonts d'ingressos?
És la principal font d'ingressos.
És a dir, la gent ja no utilitza Google per buscar webs, únicament?
No únicament. Per buscar webs, o per buscar restaurants, o per buscar cinemes, o per buscar això, autobusos. És a dir, busquem tot el que sigui a Google. No, no ens hi estem per poc.
Però m'explicaves això, que han diversificat el negoci, no?
Sí, el que els està passant a Google, ja ho han reconegut, que està baixant el volum de cerques que la gent està fent a la web, perquè la gent treballa cada vegada menys a la web. Mm. És a dir, quan tu ja tens una app en el teu dispositiu, aquella app ja t'aïlla de les cerques de Google.
Clar.
És a dir, tu ja no vas tant a Google com anaves quan només tenies l'interface web.
Clar.
És a dir, si ara en lloc d'interface web tens interface app, el que estàs fent és oblidar-te'n de les cerques de Google. I Google han de buscar algun sistema, per exemple, les anuncis que venen a les teves apps. Si tu ets un desenvolupador d'apps,
sí,
Google et ven, et paga perquè tu posis anuncis a la teva, sense tu fer res, et surten uns anuncis en funció del que Google vol anunciar.
Entenc.
I d'unes normes que tu li poses. Per exemple, si estem fent anuncis de VilaWeb,
sí,
no ens interessa que surtin anuncis,
correcte,
d'altres digitals.
Sí.
O sigui, tu pots controlar què és el que vols que et surti. Tu tens un restaurant.
No és un filtre obert, hi ha un cert filtre per dir què vols que et surti.
Tu tens un restaurant i no voldràs que et surtin anuncis de la competència, que queda molt lleig.
Està clar.
Doncs tu filtres tot això i ho poses en la teva app i automàticament Google et va enviant i et va pagant perquè tu facis anuncis. Google cobra del qui s'anuncia i tu cobres de Google.
Perfecte.
O sigui, idees per...
Bueno, ells win-win.
Ells més win que tu win.
Això segur.
Això s'acostuma a passar així.
Perfecte. Bueno, amb aquest tercer capítol tanquem la sèrie de Google Suite.
Tanquem la sèrie de Google Suite, però ens hi podríem passar programes parlant de Google.
Segurament.
Perquè hem hagut d'anar molt ràpid per explicar-ho.
En tot cas, que la gent es miri els dos anteriors si vol conèixer les primeres aplicacions de les que vam parlar, fins a Google Maps, que per exemple hem parlat avui, o a My Ads. Perfecte, Joan.
Ens veiem la setmana que ve. Molt bé.
Molt bé, a reveure.
Fins ara. Sovint m'enfado amb el teu món petit, tancat, humit, sense retorn. Sí, m'entristeix el teu que sou princesa de colors, jo que em propuso fins al fons. Mm.
perdut a l'horitzó. Sí, he vist l'albada plorar. Aquí i enllà com un cargol sense mar. He sentit tants cops el teu crit, donant voltes sobre el meu pit. Jo que sóc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. Sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo sóc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. He sentit tants cops el teu crit, donant voltes sobre el meu.